IA, que és la proposta de cessió en règim precari de l'ús de 3 locals de propietat municipal a favor de l'Associació de Veïns i Propietaris de Sòl i Aire. Té la paraula el senyor Brugueroles.
Gràcies, senyora alcaldessa. Els proposem autoritzar la cessió en règim precari de l'ús de 3 locals a l'Associació de Sòl i Aire. Són 3 locals de l'Avinguda del Llac. I els proposem també aprovar el conveni de col·laboració que es formalitzaria amb l'Associació de Veïns i Propietaris de Sòl i Aire configurar en l'annex. L'annex és el redactat del propi conveni, és un conveni ordinari en el qual l'Ajuntament cedeix, l'associació rep i accepta, assumeix una sèrie d'obligacions de manteniment, de despeses de subministraments, vigilància i custòdia, disposar d'assegurança de responsabilitat civil, etc. Un conveni ordinari d'aquesta classe a favor d'una associació que vostès saben que és tremendament activa i necessària en el seu barri, una zona aïllada, i que allà s'incontenen, doncs, entre altres coses, els equipaments de l'Associació de Defensa Forestal, que és una de les que tenim modèliques al municipi. Gràcies, senyora alcaldessa.
Moltes gràcies. A grups que volen intervenir, senyor Soler té la paraula.
Sí, no, molt breument. Un cop llegit el conveni i veient la proposta no tenim res a dir en contra, senzillament ens volien ratificar, donat la tasca que els veïns de Sòl i Aire doncs, han fet al llarg d'aquests 20 anys, i destacar sobretot doncs, el grup d'autoprotecció que tan bona tasca fan allà. Doncs, trobem de rebut, com es diu, doncs, que es faci aquesta sessió i per tant ho veiem amb bons ulls i evidentment no pot ser d'una altra manera que votar-hi a favor.
Moltes gràcies, senyor Soler. Senyor Benejam té la paraula.
Ho veu, senyor Brugueroles, com no són excuses. Ara votarem a favor sense cap problema. Gràcies.
Gràcies, doncs vots a favor. Queda doncs aprovat per 24 vots a favor. Passem al punt de precs, preguntes i interpel·lacions. Demano regidors, regidores que vulguin intervenir en aquest torn. Senyor... Senyor Soler, pot començar. Té la paraula.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa, per fer dos reflexions o posar sobre la taula dues qüestions que creiem que no han estat abordades suficientment per demanda d'altres plens i d'altres comissions informatives. La primera fa referència en la posada, en la pregunta que vam realitzar en la passada comissió informativa del mes de març sobre el tema de les pilones. Se'ns va donar una exhaustiva explicació sobre el canvi de l'empresa de subministrament de les pilones de la zona bienetitzada del centre, del canvi de model i que s'ho estaven estudiant. El passat mes de març també en el ple li vàrem preguntar sobre el percentatge de recaptació sobrevinguda per aquest fet. Ens van contestar que en comissió informativa d'aquest mes d'abril que s'havien posat un 11% més de sancions a la zona bienetitzada, més o menys. Bé, la nostra consulta és que, home, ens sobta una mica que quan hi ha un canvi d'un subministrament d'una empresa concessionada a l'Ajuntament es triguin 4 mesos en fer aquest canvi. Entenem que si això passés amb el servei de recollida d'escombraries, bueno, les bosses de brossa estarien fins aquí a la façana de l'Ajuntament. Entenem que no és de rebut, que hi ha d'haver algun altre motiu pel qual la posada en marxa de les pilones no s'hagi efectuat en aquests moments i bueno, segurament haguéssim pogut evitar alguna desgràcia com ha passat aquest cap de setmana amb la nostra muralla del monestir i la porta d'entrada. Si hagués hagut la pilona d'entrada segurament no hagués passat això. Per cert, felicitar a la policia local i els cossos d'emergència, i ens agradaria que el senyor Puigneró ens argumentés de quina és la raó, perquè a hores d'ara encara se segueixin colant cotxes per la zona bienetitzada, cotxes perduts que no saben on van, evidentment no són veïns i no tenen el distintiu ni poden tenir. Per tant, molt breu, què passa amb les pilones i si hi ha algun altre motiu que ens pugui explicar de que actualment encara no estiguin funcionant. El segon Faig la segona pregunta?
Sí, però més breu, perquè té 2 minuts per fer
la, les preguntes. I els he exhaurit, senyora alcaldessa?
Doncs gairebé.
Gairebé.
Vinga.
Dos minuts per cada una o pels dues?
No, no, pels dues. Vinga.
Vale. La segona també és per una demanda que vàrem realitzar a través de la Comissió Informativa de Serveis de les Persones. Bueno, de fet, vàrem fer la demanda aquí en el ple municipal i era sobre la informació que es donava a les famílies que volien escolaritzar amb escoles concertades. La passada comissió informativa se'ns va donar un quadre explicatiu amb un seguit de despeses en què hi figuraven les quotes de lampes, llibres, el material, les assegurances, etcètera, etcètera, etcètera. El que ens ha sobtat és, un cop analitzat, perquè no ho vam voler fer en aquell moment, veiem que només una de les 7 escoles concertades i per tant privades, només n'hi ha una que es faci una aportació voluntària, que és l'escola Tau, es pot dir, perquè ja que està, és públic. Hi ha una altra, que és el Santa Isabel, que hi ha una mínima aportació amb una fundació. No ens ho creiem, no ens ho creiem. No ens creiem que l'escola Vieró, la Baens, el Pinar, la Farga o el Pureza no facin pagar les famílies cap altre tipus d'aportació en la seva vida escolar normal. Per tant, el que demanem és que, si us plau, o una de dos, o vostès ens estan amagant informació, o bé, no s'està donant la informació correcta a l'hora d'escolaritzar els nanos en aquestes escoles. Ens agradaria que s'aprofundís en el tema, que ens digués si tenen aquestes dades, i si no la tenen, seria qüestió potser de mirar-ho, perquè ens consta que es paguen altres tipus de partides en les altres tipus d'escola. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Soler. Li contestarà el senyor Puigneró el primer tema. Ara, dir-li una cosa, no fem broma amb l'accident d'aquest cap de setmana. O sigui, l'accident d'aquest cap de setmana ha sigut un accident greu, un accident en el que ni la pilona ni no la pilona no hi té res a veure, però absolutament res a veure, senyor Soler, vagi-s'ho a mirar perquè no hi té res a veure, i bé, no frivolitzem perquè a banda que han pres mal, i que el primer és que no es prengui mal, és que s'ha malmès un patrimoni important i hagués pogut prendre mal algú perquè va ser a les 8 del matí. Per tant, jo li demano que no frivolitzi segons quines coses. Senyor Puigneró, té la paraula.
Sí, senyor Soler, a veure, és que jo, de veritat, a les comissions informatives vostè escolta, perquè tot això que m'ha preguntat és que es va explicar extensivament aquí en altres membres de la comissió informativa sobre el tema de les pilones. És que ja no sé què més dir-li. O sigui, vol que li digui el model de les pilones? És que ja no sé què més li haig d'explicar del tema pilones. Ja li hem dit que van estar doncs, un període que evidentment fèiem canvi de proveïdor i que volíem canviar el sistema. I és normal que com canvies el sistema, doncs per seguretat vam decidir tenir les pilones abaixades. Però escolti, hi ha un rètol així de gros, que diu que no es pot passar. Per tant, si hi ha algun ciutadà que no és veí o no està fent la càrrega i descarga, doncs se la juga a ser multat. Per això hi ha hagut un 11% d'increment de multes, però escolti, és com quan hi ha un senyal que no es pot anar a més de 50. Si vostè va a més de 50, doncs evidentment pot tenir el risc de que l'agafin i tingui una multa. Doncs això és el que ha passat. I el que intentem en aquest nou sistema doncs és precisament ser una mica més eficients i intentar estalviar diners a l'Ajuntament. Això és el que fem. Encara, evidentment, ens queda alguna pilona per acabar de connectar. No estan totes connectades. Però la voluntat és tenir doncs, un sistema de pilones que funcioni millor que el que hi havia abans. Aquest és l'objectiu i segurament que vostè comparteix. I pel que fa a l'accident de la Moreda del Monestir, dir-li que allà és que no hi ha cap pilona. És que el que ens hem de plantejar jo crec que és posar-ne una d'aquestes fixes, perquè el que no podem permetre és que uns nanos que arriben amb el cotxe amb uns nivells d'alcohol doncs, superiors als permesos, doncs s'empotrin contra la Moreda del Monestir i a més a més ens malmetin el patrimoni. Doncs potser haurem de posar una pilona fixa abans d'aquella portalada que, no ho sé, potser és que quan fas el recte t'incita a travessar-la, no ho sé, però això és el que ha passat. Per tant, no frivolitzem aquest tema, sisplau. Gràcies.
Gràcies. Pel demés li contestarà la senyora Salat i després...
Bé, moltes gràcies, senyora alcaldessa, i molt bona nit a tothom. Senyor Pere Soler, no busqui fantasmes on no n'hi ha, no s'amaga cap tipus d'informació. A l'Oficina Municipal d'Escolarització es demana informació sobre les despeses a les AMPAs i a les escoles i aquesta informació és la que es trasllada a les famílies. Però vull recordar-li que no som administració educativa i que són les escoles i el departament el qui ha de donar aquesta informació. I són les escoles, i em consta que ho fan a totes les jornades de portes obertes, que informen sobre les quotes, voluntàries, no voluntàries, de material, amb 1.000 conceptes diferents. I la informació que li hem traslladat és la informació que tenim a l'Ajuntament. Gràcies.
Gràcies, senyora Salat. Senyor Soler.
Disculpin, però jo no he frivolitzat. Jo ho he dit, perquè allà hi ha una pilona, a l'Avinguda Francesc Macià hi ha una piloneta, però és igual, de totes maneres jo no he frivolitzat. Han estat vostès, la resta qui ha rigut. Jo no he rigut, ni ho he dit amb somriure, d'entrada. Jo no frivolitzo, i a més he dit, he felicitat la bona actuació dels equips d'emergència de la policia local en aquest afer, perquè jo estava passejant a les 10 del matí i me'n vaig assabentar de tot el tema. Però bueno, per tant, no frivolitzem. El que no és de rebut, i és la reflexió que jo feia amb el tema de les pilones, és que triem 4 mesos en canviar un sistema de l'altre, d'entrada. Un sistema de l'altre. Això és, perquè quan nosaltres canviem una concessió de l'Ajuntament, entenc que s'han de solapar. I com a molt hi pot haver un període d'interinatge. Però aquest període d'interinatge no poden ser 4 mesos. Entenem que no poden ser de 4 mesos. I escolti'm, sí, hi ha plaques molt bé, zones vinalitzades. També passen els cotxes contra direcció a la plaça Barcelona, tirant recte per enganxar l'Avinguda de Gràcia. Evidentment, infraccions en fa tothom. Però una persona que no és del poble, li és molt fàcil avui dia entrar fins al carrer Valldoreig amb cotxe sense que es trobi cap obstacle perquè va despistat, perquè no sap on està el carrer Rosselló o perquè no sap on està el carrer Sant Domènec, és igual. Es despista i entra allà al mig. I són persones que potser no són d'aquí de Sant Cugat, però hi ha molta gent, d'acord? I les sancions no són per circular, Les sancions no són per circular, són per aparcar la majoria. Per tant, no em confongui estacionament amb circulació. I el que hem d'evitar és tant l'estacionament, que això és un acte en civisme, com la circulació, que moltes vegades no hi causa que practiques aquest incivisme. I, senyor Salat, perdoni, però escolti'm, jo no... Vostè s'ho creu realment, aquestes dades que hi ha aquí? O sigui, vostè creu que aquestes dades són correctes? És que no m'ho puc creure. Ja ho sé que no som educatiu, però tenim una oficina que dona informació a les famílies i que ens diu que si el PUREF es paga 37 euros de l'AMPA i es paguen 66,75 cèntims d'activitat, no posa cap altra despesa. I això no m'ho crec. Jo no m'ho crec, perquè tots tenim veïns, tenim família i tenim coneguts que van a aquests centres i sabem el que es paga. El problema d'això és que no està aquí la informació. Digui'm que vostès no la tenen i que es brindaran el que vulguin, però, escolti'm, no, ara no frivolitzi vostè.
Acabat, senyor Soler. Escolti, jo crec que vostè té un problema de desconfiança amb aquestes escoles, li acceptem. Li acceptem perfectament que vostè tingui un problema de desconfiança, però no ens el traslladi a nosaltres. O sigui, nosaltres demanem tota la informació i, per tant, la informació que ens donen és la que facilitem a les famílies. I aquesta informació nosaltres confiem que és la correcta. I, per tant, en aquesta ciutat el que mirem és de treballar conjuntament recolzant principalment el sistema públic, però acceptant també el sistema concertat i privat, perquè és la realitat de la nostra ciutat. Per tant, jo entenc que vostè manifesti aquesta desconfiança, però el que nosaltres li diem és la informació que nosaltres demanem i que ells ens faciliten és aquesta. Si vostè no se la creu, és el seu problema. No es traslladi aquest problema a nosaltres. És el seu problema. Llavors, nosaltres el que reflexem és el que les escoles ens diuen i, evidentment, com a controladors, no tenim nosaltres la potestat de controladors ni d'inspectors d'aquestes escoles. No és la nostra funció, ni ho hem de fer. Per tant, entenc el que a vostè li preocupa, ho entenc, ho respecto, però l'Ajuntament té un paper limitat en aquest cas. Per tant, miri, fem el que podem. Oi que hi ha algunes que sí que ho diuen? Doncs, escolti, en tot cas, no pateixi que traslladarem aquesta preocupació que vostè té als directors i directores d'aquestes escoles. Molt bé. Senyor Villasenyor, té la paraula.
Gràcies, senyora alcaldessa. Fa un moment he sortit i he vist un quadre de, jo crec que curiós, bueno, curiós no, dolorós, dels representants sindicals a fora. Jo no hi entraré, simplement, senyora alcaldessa, jo crec que aquesta situació necessita la seva intervenció quan sigui, ja està. D'altra banda, faré dues preguntes molt curtetes, molt curtetes. Una pel company Tizón. Hola, bon dia. Una cosa que n'hem parlat sovint a la comissió informativa i és sobre una cosa que hem parlat a la comissió informativa en el decurs del darrer any i mig, jo sí, que és sobre els contractes sobre aquells prestadors de serveis en l'àmbit d'esports, per exemple, la piscina d'estiu. Com vostè sap, més o menys seria cap al mes de maig de l'any passat, es va aprovar una pròrroga forçosa perquè s'havia de prestar el servei i no s'havia fet un concurs públic per tornar a licitar aquest equipament públic. Nosaltres ens vam emprenyar, vostès van fer una comissió informativa amb els tècnics que tocaven, també hi havia el senyor Fornells, i diguem-ne que es van comprometre que abans de finalització de l'any 2012 estarien licitats els plecs. Jo entenc la dificultat de tot plegat, de que el que ens van explicar bàsicament que buscaven economies d'escala, aprofundir en les diferents concessions, etc. A ningú se li escapa que estem al mes d'abril i que les piscines, jo no sé exactament quan s'obren, però suposo que cap al juny. En les darreres comissions informatives vostè ens ha dit que s'estava treballant, que és aquell concepte, diguem-ne, potser un pelateri, no? Diguem-ne, que s'està treballant en la conclusió dels plecs. Per començar, no han estat el mes de gener, gener no és abril, i la pregunta és molt clara. No queda molt temps perquè això pugui efectuar-se la licitació el mes de juny. Segurament, jo m'agradaria que vostès em digués, no, la setmana que ve estarà el plec i per tant encara anem a temps. Espero que sigui això. I la segona pregunta és per l'acord o el conveni econòmic competencial entre l'AMD i el nostre Ajuntament. En vam parlar a una comissió informativa, Carles, no recordo, però cap al mes de setembre, octubre, novembre, més o menys en aquestes èpoques, hem tingut declaracions públiques del president de l'AMD dient...
Senyor, és que estem fent preguntes, no estem fent... Té els dos minuts esgotats en aquest moment. Doncs, la pregunta quina era?
La pregunta és, vostè se'n va comprometre i tal com diu l'acord que ha d'estar abans que finalitzi l'any 2012, sí? Ha finalitzat, quan tindrem la informació per valorar si és positiu o no?
Gràcies.
A vostè.
Senyor Brugueroles, pot contestar?
El que puc dir-li és que les converses han evolucionat molt, molt positivament, amb un fonament tècnic molt, molt clar, que està pràcticament tancat, i quan el tinguem del tot tancat a nivell d'acord polític, i jo diria que, que els respectius òrgans de govern, l'alcaldia, la presidència de l'entitat, doncs el compartiran amb tots vostès i no hi haurà cap problema. I estic molt content, tots estem satisfets de com ha anat evolucionant un procés que podia haver sigut difícil, però que no, que ha evolucionat positivament i que, no, que acabarà bé.
Gràcies. Té la paraula.
No dubto que acabarà bé, però com pot entendre no tenim cap mena d'informació, simplement la que escoltem al mitjà de comunicació. Jo suposo que és difícil que em pugui dir una data. Si hi hagués alguna informació que es pugui traspassar, jo crec que el marc de la propera comissió informativa podria estar bé.
Gràcies, senyor Villasenyor. Molt senyor bé. Bea, té la paraula.
Bueno. Molt ràpidament, només dir-li que, vull dir, que aquesta qüestió... Jo crec que no serà objecte de polèmica política i aquesta és la voluntat, perquè al final el conveni de relacions entre l'Ajuntament i l'entitat ha de tenir essencialment una base tècnica que l'hem construït amb suport de la Diputació de Barcelona i que evoluciona molt favorablement i que pràcticament ja el tenim pràcticament tancat. I una mica els convido, diguem-ne, a que vegin aquesta qüestió d'aquesta manera, perquè crec que és un pas endavant en aquest municipi, que no es farà polèmica, no sé si dir estèril, però d'una qüestió que antigament no havia sigut i que ara no té per què ser-ho, i hem treballat molt perquè s'hi sigui totes les parts implicades. I això crec que ens hem de congratular, no nosaltres, tothom, perquè no hem de perdre el temps diguem-ne amb una qüestió que al final no té una incidència positiva o negativa amb ningú, sinó que al final no és res més que polèmica i és el que volem evitar.
Gràcies, senyor Brugueroles. Senyor Tizón, si pot respondre. Si no, ho deixem pel proper.
No, la resposta és clara. Senyor Villasenyor, el tema de les piscines ja estan licitades, a través d'un procediment negociat amb tres empreses i estem a l'espera de resposta per part d'elles.
Gràcies, senyor Tizón. Senyor Bea, té la paraula.
Sí. Bé, el dijous, ostres, ara ja no, sembla que va ser el dijous 4 d'abril, va haver un problema que sortia als mitjans de comunicació amb uns sangcugatencs i la policia local. Primer de tot, deixar clar que no vaig a fer una denúncia contra tota la policia local, perquè em consta que hi ha molts agents que fan la seva feina amb tota la correcció. Sí que és la denúncia contra l'actuació de determinats agents. El fet, ràpidament, per si no tothom ho coneix, va haver-hi una confusió, va haver-hi un... No sé si va ser robatori o senzillament van trencar una parada d'una botiga. Algun veí va trucar per denunciar això i va coincidir que hi havia uns nois que estan encartellant cartells polítics en els pirulis, o sigui, legalment. Va anar la policia, els nois ho van veure i, a part de que són nois joves, corre un bulo, que és cert que corre, encara ja hem desmentit, però que es deia pel poble que a partir d'ara s'ha de demanar permís per encartellar. Jo ja els vaig dir, això és mentida, d'acord. Però després, en el transcurs de la discussió, un dels policies va dir que pot ser motiu de sanció, els va comentar. En tot cas, la qüestió és la següent. Primer de tot, denunciar l'accés de zel de determinats agents, que crec que no és la primera vegada, i facin la prova. Jo pel Twitter vaig denunciar la qüestió, i en públic i en privat vaig rebre molts missatges de gent, jo vaig tenir un problema similar, jo vaig tenir un altre problema. O sigui que si fem una bústia de queixes, segurament hi ha alguns agents que segurament es repetiran els noms, que provoquen problemes de manera més o menys habitual. I després la qüestió lingüística, que també considerem que és molt greu, que ha passat també altres vegades, i aquí a Sant Cugat també un dels agents com a mínim va dir que els havia de parlar en castellà, cosa que és totalment admissible. Jo vull reiterar que no és de la policia local i tan sols l'equip de govern, perquè cal dir-ho que s'està fent gestions, n'hem parlat, crec que s'ha de conèixer, però crec que és evident que si no hi ha una depuració de responsabilitats en casos d'aquesta gravetat, la sensació d'impunitat que es deriva és preocupant. I res més, només una coseta, que el judici ha estat ajornat, se'ls ha imputat desobediència, més enllà de la confusió, duien un cubell de cola i una escombra que van ser confiscats com a prova, no sé, això sembla Los Hombres de Paco a vegades, de debò és que és una mica curiós, no? I després de la confusió els agents van veure que ja no passava res, per tant, encara són a temps de retirar els càrrecs i evitar un judici que és una tonteria, que tothom perdrà temps i diners.
Gràcies, senyor Bea. Senyor Puigneró, si pot aportar alguna qüestió.
Sí, jo crec, sí, bon vespre. Jo crec que el senyor Bea ha explicat bastant bé una mica el que va passar aquella nit. Jo crec que, en primer lloc, doncs, lamentar aquests fets, en el sentit de que va ser doncs, molt de mala sort, que resulta que un ciutadà o una ciutadana truca a la policia i quan es persona la policia per un robatori resulta que veuen uns nanos corrents, no? Això aixeca doncs, unes sospites normals i que la policia en aquest sentit va fer el que havia de fer, que era perseguir aquests nanos i fer-los l'alto, fer-los l'alto i dir-los, escolta, atureu-vos, policia, etc. No? A partir d'aquí, doncs, això no es produeix, hi ha una persecució fins que al final doncs, són detinguts o retinguts i per tant, identificats. A partir d'aquí, doncs, identificats en algun d'ells amb alguna dificultat, segons consta en l'informe de la policia, i s'obren unes diligències per aquests fets. A partir d'aquí, nosaltres, evidentment, si s'ha produït alguna desproporció en l'actuació o en el cas del tema lingüístic, com apunta en el cas l'Ignasi, doncs, evidentment, prendrem les mesures que pertoquin. De fet, jo m'he reunit amb els agents implicats i els he recordat doncs, la seva obligació com a funcionari públic de que no poden obligar ningú a parlar en castellà, només faltaria. Tenim els ciutadans uns drets i els drets són a que qualsevol persona pot usar la llengua o la seva llengua oficial, com pot ser Catalunya, el català o el castellà, i no poden ser en cap cas obligats a parlar en una llengua que el policia consideri com a, en aquest cas, doncs, com a funcionaris públics que són. I és més, tenen també l'obligació i la d'atendre doncs, en els ciutadans amb la llengua en la qual se'ls dirigeix. I això sí que, evidentment, he fet la gestió oportuna perquè creia que s'havia de fer, senzillament, evidentment, tenint en compte també que no hi ha res demostrat i que, per tant, hi ha un judici en el qual s'aclariran aquests fets. Si això fos així, doncs, evidentment, llavors sí que prendríem les mesures pertinents i, en aquest cas, obriríem l'expedient informatiu que correspongués en el policia que toqués. Agrair, en aquest cas, també a l'Ignasi doncs, la seva bona predisposició una mica doncs, a poder parlar del tema en el moment que van ocórrer els fets i també poder una mica, doncs, són temes molt sensibles i, evidentment, són nanos molt joves que en aquell moment es deurien també espantar i, per tant, doncs, també agrair posar seny a tots plegats en aquest afer.
Gràcies. Senyor Calderón, té la paraula.
Gràcies, senyora alcaldessa. Això és un prec-pregunta. I un prec-pregunta perquè aproximadament a principis de mes, ara no sé exactament les dates, el senyor Romero es va presentar l'informe anual de l'OMIC. I el primer prec és que, si és possible, a la Comissió Informativa d'Economia o se'ns expliqui o bé ens donin una còpia, cap problema. Llavors, la pregunta referida a aquest informe anual és, recordo el titular de la notícia, que era que hi havien hagut moltes consultes sobre productes bancaris. Llavors, és si vostès havien quantificat o identificat qüestions referents a les preferents i a quines entitats estava més focalitzat.
Gràcies, senyor Calderón. Senyor Romero, té la paraula.
Mamamo disculpas per no portar-lo a la informativa. A la propera es portarà i ens han provat la bomba bombeta l'entitat que té més, fa portar més problemes amb el tema de les precedents és Catalunya Banc, Catalunya Caixa. Però a la informativa tindrem l'oportunitat de parlar profundament.
Moltes gràcies, senyor Romero. Doncs quedem així que la informativa els hi presentaran. Senyor Benejam, té la paraula.
Gràcies. És un ruego, una pregunta per saber si en el Consell de Seguretat, dado que en el último que se produjo el 28 de enero estaba, creo que como representante de CiU, el señor Xavi Martorell, si va a continuar estando o no va a continuar. Gracias.
Ara li contestem. Sembla que no hi és, eh? Té la paraula el senyor Puigneró.
Sí, vostè es refereix al Consell de Seguretat i Convivència, que és aquest òrgan de participació que, de fet, va crear el senyor Martorell en el passat mandat, i ell, de fet, era el representant o el vocal de Convergència i Unió en aquest Consell. Jo diria que vam procedir a fer el canvi. Ja... Però en el de gener no va venir segur. Sí? Hosti, doncs mira, no ho recordo. Doncs ja consultaré l'acte. Sí? Bé, doncs ja consultarem l'acte corresponent, si vostès ho diuen, doncs m'ho crec. I doncs ja està, no sé la pregunta quina era.
En tot cas, la pregunta era si continuaria. Si estava, és que hi era, no? La pregunta és si continuaria, o ja s'ha fet el canvi, com diu. Ha dit que ja s'ha fet el canvi, no?
No, he dit que, en tot cas, que jo creia que l'havíem fet, però doncs, si no l'hem fet, en tot cas procedirem, crec que toca, doncs, aquest canvi a nivell de la persona que representarà Convergència i Unió en el Consell.
Gràcies. Senyora Domènech, té la paraula.
Sí, bon vespre. La pregunta o consulta o com vulguin dir-li és que a la carretera de Vallvidrera, en el quilòmetre 7, davant del passatge d'Aigües de Sabadell, hi ha uns contenidors d'escombraries i els javelins a vegades els posen en el mig de la calçada de la carretera. Era demanar-los a veure si es podien traslladar d'allò perquè estan molt a la vora de la carretera i si es podien traslladar uns 25 metres cap a la depuradora o, si més no, a lo millor, que es fa en molts pobles de muntanya, és que se cobreixen amb unes fustes, o sigui, es fa com una caseta de fustes, que hi ha una porteta i almenys els javelins no es podrien moure de lloc. I l'altra pregunta és sobre la plaça de l'OM. Ens ha arribat que fa uns dies l'àvia d'un nuvi de 91 anys, va caure en un bassal que es fa allí d'aigua i, bueno, va caure i xopa. Aquesta plaça, la plaça de l'Hom, té defectes de construcció, sembla ser, perquè s'hi fan embassaments d'aigua quan plou molt. Demanar a veure si han pensat fer alguna cosa perquè no torni a succeir. Gràcies.
Moltes gràcies, prenem nota i la senyora Paraire doncs, gestionarà aquestes qüestions. Gràcies. Senyor De Salvador, té la paraula.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, un primer ruego al señor teniente alcalde de movilidad sobre el plan de movilidad. Bien, nosotros queremos pedir una ampliación en el plazo de alegaciones, señor Puchinero. Parece ser que va a haber una consulta, así ha salido en los medios de comunicación, posible consulta en el barrio de la Avenida Sardañola. Y si realmente se produce esta consulta, pues el resultado puede condicionar en cierto modo el contenido a las alegaciones que los grupos municipales pues pueden realizar, ¿no? Aparte también comentar pues el malestar vecinal, digámoslo así suavemente, que entre vecinos y comerciantes pues está viendo sobre el tema de la peatonización de la avenida. Y bueno, para ahorrar pues futuras chapuzas, digámoslo así, yo creo que sería correcto y prudente ampliar el plazo, dejar que se produzca la consulta y en función del resultado algún grupo municipal pues también puede cambiar su sentido, llevado también por la opinión de los vecinos, ¿no? Esto en cuanto al plan de movilidad. En cuanto a el tema, bueno, otro tema relacionado con el barrio de Camburrull, señor Pera Casajoana. Camburrull existe, ¿eh? Camburrull existe, aunque parezca que no. No me diga, mire, hay varios puntos que le voy a abordar de manera rápida, pues señora alcaldesa me llamará al orden y no quiero. Entonces, lo que le pido es que no me diga que ya hay un plan de mejora urbana que se está tramitando, porque claro, como usted bien sabe y como bien nos ha informado el Consejo de Barrio de Las Planas, no se obtendrá, hasta que no se obtenga el 100% de la financiación de este plan de mejora urbana, ustedes no van a mover ni un ladrillo, ¿no? No van a coger ni una pala. Entonces, yo creo que hay tres puntos muy importantes que requieren una actuación inmediata por parte del equipo de gobierno. En primer lugar, la depuradora. Como ustedes bien saben, se construyó ahora unos 20 años de manera provisional. Entonces, lo que pedimos es una actuación sobre la depuradora. Por ejemplo, cuando hay exceso de agua. Perdón. Ante un exceso de agua, pues no queda cubierto y puede, mediante el desagüe que hay, de hecho ya contamina la riera, estamos en un parque natural, la depuradora no tiene ningún tipo de cobertura, vierte olores al vecindario, yo creo que tiene que haber una actuación inmediata. En cuanto al tubo que bordea la riera, por el que se bombea la agua, que sube hacia arriba, es absolutamente precario y consideramos que debería ser más consistente, ¿no? Y por último lugar, ya sé que es un tema que corresponde a la Diputación, pero el tema de la seguridad vial, es decir, continuamos sin aceras, no aceras ya, una cierta pavimentación, una mínima pavimentación, ¿no? Porque la integridad de los vecinos está en peligro. Entonces, lo que le pedimos es que no espere a conseguir el 100% del presupuesto, sino que proceda a ejecuciones parciales en el barrio de Camburrull y se puede ir avanzando sin tener que esperar al 100% de la financiación porque no sabemos cuándo va a llegar. Entonces, por lo menos nosotros a día de hoy no sabemos cuándo va a llegar. Posiblemente el Consejo de Barrio de la semana que viene ustedes nos dará mayor información, ojalá sea positiva, pero en cualquier caso el 100% de la financiación consideramos, creo que son 3 millones de euros, costará conseguirlos, empiecen a actuar ya a modo de ejecuciones parciales.
Gràcies, senyor De Salvador. Té la paraula el senyor Puigneró.
Sí, senyor De Salvador, a veure, la pregunta sobre la consulta em sembla que li respondrà molt bé el senyor Ferran Villasenyor, que són els que l'han proposat, per tant, no sé, dirigeixi la pregunta amb ell. Nosaltres el que sí hem dit és que l'Avinguda de Sardanyola o la seva viantització la portàvem al programa electoral. Nosaltres, a diferència que vostès, que posen coses al programa electoral i després diuen que no les compleixen i, a més a més ho expliquen tranquil·lament, nosaltres intentem complir el nostre programa electoral. També en el programa electoral diem, a més, que ho farem pactant-ho amb els veïns, pactant aquest tipus de viantització amb els veïns, i aquesta és amb la línia de treball que estem, eh? No estem en cap altra.
Ja. No, primer li contestarà el senyor Casajoana. Doncs gràcies, senyor Puigneró.
Bé, senyor...
Senyor Casajoana.
Ai, perdó.
Digui, digui, digui. Sí, i tant.
Doncs vinga. Can Borrull. Doncs i tant que Can Borrull existeix. I tant si existeix. Existeix tant com que la setmana passada ens vam reunir amb els representants de les associacions de veïns per parlar del desenvolupament del PMU. Existeix tant com tenim una partida pressupostària en el pressupost d'aquest any que, com bé diuen per aquí, vostè no deu haver mirat, perquè parla de 500.000 euros en base a les depuradores que vostè ha fet menció. Existeix tant com que hi ha un PMU que s'ha de desenvolupar per part dels veïns. Han de fer les seves sessions pertinents i d'aquesta manera, juntament amb la depuradora, juntament amb el Pumur Verd, i les obres d'urbanització a les quals estan obligades, com tots els veïns de Sant Cugat, doncs podran donar compliment a aquest PMU i podran fer la reparcel·lació pertinent. Val? Pel que fa a la Diputació, està bé la vehemència, però per tenir vehemència s'ha de tenir coneixement de causa, si no corres el risc de no quedar bé. La Diputació no paga les voreres, la Diputació el que paga és la seva rehabilitació de la calçada central, que és propietat seva. Les voreres i la protecció vial, perdó, les voreres van a càrrec dels veïns i la protecció vial va a càrrec de la Diputació. Hi ha el compromís i es va executar darrerament unes viondes de manera que els veïns tinguessin un camí segur fins a l'estació i estem a l'espera de poder desenvolupar aquest projecte d'urbanització senzill, que ha de ser, sens dubte, per tal de poder fer les voreres. Can Borrull, com pot veure, existeix.
Gràcies, senyor Casajoana. Senyor de Salvador, molt breument.
Gracias, señor Casajoana, por sus explicaciones. Entiendo por lo que dice que se desdice de lo dicho en el último Consell de Barri de Las Planas, donde decía que no se ejecutaría una sola obra hasta que estuviera el 100% del presupuesto, que asciende a unos 3 millones y pico de euros, con lo cual, con estos 500.000 euros que ya comenzaba, empezará a ejecutarse de manera inminente, entiendo yo.
No ho he entès bé. Aquestes obres van a càrrec dels veïns. Totes les obres han d'anar a càrrec dels veïns. Els veïns són els que han de portar els diners. L'altra cosa és que nosaltres arribem a acords amb ells per tal de poder finançar la depuradora. Però, per exemple, les obres d'urbanització van a càrrec seva. Les obres de mur verd van a càrrec seu. No m'estic contradint ni m'estic desdint del que he dit. És important que hi siguin els diners tots per poder executar el conjunt de la reparcel·lació. Com que no hi són tots, i difícilment els aconseguirem, doncs comencem pel tema de les aigües residuals, que és complicat, i anem pel tema de la urbanització. Jo no m'estic contradint, crec.
Gràcies, senyor Casajoana. Senyor de Salvador.
Entiendo entonces que los 3 millones, si no entiendo mal, los 3 millones de euros tienen que ser financiados por los 65 familias que viven en Can Borrull.
No són 3 milions d'euros, són ara mateix no arriben a 3 milions, sense cap mena de dubte, són 700 i són uns 2 milions d'euros que teòricament haurien de ser finançats per tots els veïns de Can Borrull. L'altra cosa és els convenis que podem arribar nosaltres amb ell.
Tan difícil d'entendre. Qualsevol cas, si em permeten, jo, senyor sí. Casajoana i senyor Salvador, els plantejaria que s'asseguessin i treballessin potser fins i tot un pla d'etapes, no passa res, vull dir, està clar que en tota urbanització els veïns hi han de portar doncs, una part. Si l'Ajuntament té disponibilitat pressupostària i pot començar a fer alguna cosa, no hi tindríem inconvenient, però seguin i parlin-s'ho, d'acord? Jo els suggeriria
en
això.
En qualsevol cas, al Consell de Barri de la setmana vinent hi haurà un acte de la reunió que vam tenir la setmana passada que aclareix més bé tots els aspectes que fan referència al complicat món del PMU de Can Borrull.
Gràcies. I pel senyor Puigneró, digui.
Gràcies, senyora alcaldessa. És que no m'ha quedat del tot clar. Entiendo que per les manifestacions que ha fet el senyor teniente alcalde nos deniega la ampliació del plazo de alegacions. És així?
No, jo crec que, en tot cas, això es pot consultar. Si nosaltres consultarem jurídicament, si això és possible. Moltes vegades, en processos que són complexos, que requereixen molta participació ciutadana, no hi ha cap tipus d'inconvenient d'ampliar el termini.
Lo dejen abierto.
Jo crec que ho hem de deixar obert, digui.
A veure, té també una mica de guassa, senyor Bruno de Salvador, que vostè demani una ampliació quan vostè participa, o sigui, que ens ho demanin entitats, associacions de veïns, ciutadans, home, ho puc entendre, però que ens ho demani vostè, que ha participat en totes les reunions que hem fet del pla de mobilitat. Sí, bueno, n'hem fet, o sigui, quants mesos hem estat? Aquí tenim algunes persones que han participat. O sigui, que vostè demani una ampliació, disculpi, però té una mica de barra,
Escolti, senyor Puigneró, el mateix els hi dic. O sigui, si l'objectiu és que el màxim de persones puguin informar-se, doncs no hi ha inconvenient i moltes vegades s'amplien els terminis de la presentació d'al·legacions. Per tant, si això jurídicament és possible, doncs miri, per part de l'equip de govern no hi tenim inconvenient. Senyor Carreras, té la paraula.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, és que el senyor de Salvador, igual que el grup municipal, tenia l'esperança, probablement més que optimista, de que recapacitessin el resto de grups, especialment el grup de govern, i canviïn tota aquesta espècie de plan que han fet, no? Però es veu que serà difícil, encara que hagi més al·legació. No és per aquí la pregunta. L'hora per presentar aquesta interpel·lació no és la més adequada, soc conscient, però l'he de fer. I la faré, no? A més, ser una mica la guinda del pastel d'avui, que no és una guinda precisament dolça, sinó que és incòmoda per tots. El dilluns passat vam tenir la reunió, la Junta Portaveus, on va sortir el tema que ara tractaré, i vam quedar en una espècie d'estambai, no diré quin és el contingut. El dia següent van sortir notícies a la premsa que van tornar a replantejar el tema, i jo he de dir que li hem estat donant voltes aquesta setmana i que és un tema que té la suficient entitat i la suficient importància per l'Ajuntament i per la ciutat com perquè sigui portat al ple. Hem celebrat, si no m'equivoco, dues comissions informatives extraordinàries de seguretat on s'ha parlat d'aquest assumpte. Hem parlat d'aquest assumpte a dues juntes de portaveus i jo crec que ara tocava que es parlés en el ple per la via de les interpel·lacions, que és la via més adient, que permet el ROM, sense excloure que algun dia pugui haver-hi mocions. No? Quin és el tema? Que procuraré ser el més breu possible perquè estem tots ja cansats i el meu cap mateix ja tampoc és el que és el suficientment clar. No? Tenim un problema que afecta l'Ajuntament d'una manera directa, encara que faci referència a un regidor que va ocupar el seu càrrec en el govern anterior encarregat de la seguretat, i a dos persones que van ser regidors de l'Ajuntament, que són el senyor Amador i el senyor Regassens. No? Han sortit a la premsa una sèrie de fets que poden ser molt greus, o no, no ho sabem, perquè són notícies que apareixen a la premsa, lògicament, limitades a la informació que han pogut obtenir els mitjans de comunicació, però que han produït que el president de Convergència Democràtica de Catalunya a Sant Cugat dimitís per causa d'aquests fets, el qual ja demostra per si la gravetat del tema. Què és el que proposa el Partit Popular sobre aquest aspecte? Proposem avui en el ple, no perquè es prengui la decisió avui, que seria a més una hora pèssima perquè qualsevol pensés sobre el tema, però sí de cara al ple següent, perquè té de ser pel ple, però ho volem exposar davant de tots els membres del ple, que es creï una comissió informativa, no una comissió de seguretat extraordinària que no té sentit perquè no és una qüestió de seguretat, no a la Junta de Portaveus, que no és el seu lloc, no és el lloc adient per tractar aquest tema, que es creï una comissió informativa, formada probablement pels portaveus, que es reuneixi tantes vegades com sigui necessari i que segueixi aquest assumpte. En quin sentit? És a dir, el que se'ns ha donat ara, fins ara a la comissió és, i el que s'ha dit a la premsa també per part de l'Ajuntament, és que total transparència, aquesta transparència ha consistit en entregar o en dir que no hi ha cap factura, avui ho he llegit a la premsa, és dir que no estic faltant a cap secret, perquè és el que s'ha dit també a la comissió, que no hi ha cap factura que aquest Ajuntament hagi pagat a Método 3 per encàrrec del senyor que jo ja he dit diverses vegades que és que el raro hauria sigut que efectivament llogués una factura en aquest sentit, no? Hauria sigut realment de Mortadelo i Filemón, si em permeten la broma aquestes hores, no? Però això no és suficient. Això no és suficient per dir, bueno, a l'Ajuntament ja hem fet tot el que podíem, ja no cal que fem res més, no? És clar que es poden fer moltes coses, es poden fer en dintre i en fora. Ara diré també en quin context.
Vagi proposant perquè sobrepassa els 2 minuts.
En dintre es pot investigar molt més, en dintre, de cara a dintre de l'Ajuntament. I es pot ser molt més transparent, o es pot intentar, es pot investigar a veure quins correus electrònics va enviar el senyor Martorell el seu dia sent regidor de seguretat, com a tal regidor. Quines trucades telefòniques va fer, com apuntaven aquí els companys. Què tenen de dir les persones que ocupen els càrrecs importants durant l'època en què aquest senyor va ser regidor de seguretat? Quines entrevistes, no sé si hi ha un registre de visites que hagi pogut tenir, quines visites i quines entrevistes va tenir. És a dir, es poden fer moltes coses de cara endintre. I de cara enfora, com a mínim, el que té de fer el que pot fer l'Ajuntament és participar com a part per seguir les actuacions judicials, quines investigacions està practicant el jutge, què està fent el jutge i què està demanant i a qui està parlant i quins fets són els que puguin anar sortint com a part activa, no?, en la investigació. El que no pot fer l'Ajuntament, això és el que pot fer, per dir-ho així a l'engròs, no? Però el que no pot fer l'Ajuntament és dir no tenim res i ja està. No, això no pot fer-ho perquè el que exigeix la ciutadania, el que exigeix el bon nom de l'Ajuntament, el que exigeix el bon nom de l'equip de govern és precisament que actuï en aquest tema, per esbrinar la veritat. És a dir, aquí no es tracta de treure rèdits polítics, no es tracta de fer mal ambient, no es tracta de crispar encara més a la ciutadania, no. Es tracta de buscar la veritat, no? I es tracta de, i quan demanem que es creï aquesta comissió, és una comissió que guardarà la discreció que tingui de guardar, però fins que arribi el moment... que té l'Ajuntament